Radio Vilafranca.
Dediquem aquest racó de solidaritat i cooperació que coordina la Teresa Planes a Creu Roja, al Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya la Mònica Sanauja, tècnica de Creu Roja a l'Alt Penedès. Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
I al telèfon, la Margarita Puigarnau, tècnica de cooperació internacional de Creu Roja, Catalunya. Bon dia, Margarita.
Bon dia, gràcies.
Avui viatgem, és una forma de parlar, virtualment i radiofònicament, fins a Maputo.
Sí, sí, Maputo, que és un projecte que Creu Roja ja fa uns quants anys que van presentant en la convocatòria de projectes que fem a l'Ajuntament de Vilafranca. Concretament, l'any 2024 vam presentar el tema de gestió mediambiental, tot el que fa referència a la justícia ambiental dels mercats, no, d'aquesta ciutat. I aquest any 2025 també hem tornat a presentar una altra vegada el projecte per acabar de concretar molt més, perquè clar, els projectes duren, no?, el temps que necessiten, i és important doncs fer-ne el seguiment.
Doncs, Margarita, si ens expliques com arribeu, com desembarqueu a Maputo i què hi heu fet durant aquest any 2024 i els plans d'aquest any.
Molt bé. Sí, doncs a Maputo, que és la capital de Moçambic, per si algú li falta aquesta dada.
Sí, gràcies.
Sí, doncs portem ja 10 anys treballant amb la Creu Roja de Moçambic, perquè la Creu Roja d'aquí de Catalunya sempre anem de la mà de la contrapart local. Llavors, amb una necessitat que han detectat allà, que és la salut i la higiene pública en els entorns dels mercats, no? Sobretot d'aquests mercats informals, que són els que s'han desenvolupat al llarg dels anys amb les perifèries, no?, de la capital. I llavors, bueno, vèiem la necessitat, per una part, de la sensibilització comunitària, no?, de la higiene i també dels residus, no?, perquè pues, no hi ha una recollida sistemàtica, i això pues, provoca malalties, provoca, bueno, que proliferin rates i altres problemes, no?, de higiene pública. I llavors aquesta sensibilització comunitària es fa amb les famílies i també amb els venedors i venedores que estan treballant al mercat. I per altra banda, pues, també treballar amb les autoritats, no? Hi ha un departament que es diu Mercats i Fires. Llavors pues, treballem amb ells, amb els tècnics que treballen a l'Ajuntament de Maputo en aquesta àrea, perquè, bueno, per ajudar a establir els processos, no?, els processos de treball, de millora, el seguiment d'aquests projectes que, si més no, són petits, però ajuden, no?, a canviar mentalitats, a incorporar pues, noves maneres de fer que ajuden al medi ambient també i a les persones, no? I després, per últim, pues, promoure el reciclatge, no? I el que hem fet amb aquest projecte, que ha estat confidencial per l'Ajuntament de Vilafranca, pues, és la instal·lació d'allò que en diem ecopunt, no? Un ecopunt que és, bueno, el que nosaltres ja coneixem, no?, que és per separar els residus, no?, d'una banda els plàstics, d'una altra banda els vidres i després l'orgànic, no? Llavors això és bàsicament el que hem fet, amb tallers perquè la gent pues, vagi incorporant aquesta separació, no?
I quina rebuda heu tingut fins ara? Com estan responent?
Doncs la resposta és bona. La resposta és bona, però diria que, com deia abans la companya, pues, el canvi de mentalitat, no?, i el seguiment pues, necessita un procés, no? O sigui, diguem que això no es pot fer en un any només. Llavors instal·lem l'ecopunt i llavors ja fem els tallers i fem el seguiment de com s'utilitza, pues, de com estan canviant els hàbits, i per això deia que és una línia que portem ja 10 anys treballant en diferents barris, no?, perquè tot això pues, sigui una prioritat, no? I bueno, seguim endavant, no? Aquest any 25 pues, tenim un altre projecte amb aquesta mateixa línia en un altre barri també, pues, per seguir treballant els hàbits també a les escoles. Bueno, sabem que això és un procés de llarga durada, però que, bueno, que té un alt impacte al final.
Clar, perquè molt de temps que fa, molts anys que fa que feu aquest projecte, no?,
en
els diferents mercats, Doncs, clar, jo, ja fa temps, vull dir que, per tant, doncs, heu d'haver vist que realment té sentit i que realment, doncs, no, les persones que, bueno, que hi són, doncs, que veuen millores, no?
Sí, bueno, i tant. I ho agraeixen molt perquè també aquestes petites infraestructures que hem anat fent al llarg dels anys, doncs han passat de vendre a terra els productes, no?, que es malmetien i, doncs, amb la pluja, amb el sol, a vendre'ls amb unes banques, no?, que en diuen, o sigui, uns estants que allà tenen, doncs, aigua corrent i es poden rentar les coses i les mans i, bueno, hi ha un, bueno, una manera també de diguem, de vehicular les aigües residuals, tota una sèrie de coses que faciliten molt la feina, la veritat. I llavors, bueno, per suposat estan contents i agraïts, no? Això segur.
Si heu decidit actuar en els mercats, imagino és perquè són un focus vital, no?, de l'economia del dia a dia de la ciutat, de la capital.
Sí, perquè hi passa molta gent i també perquè pot ser un focus, si està mal gestionat, pot ser un focus de propagació de malalties, no? Si hi ha aigua estancada, pues, la malària, no? Sabem totes aquestes malalties que, bueno, que es reprodueixen en ambients poc salubres, no? I llavors, per això s'ha fet una prioritat pues, actuar des de l'inici, no? Per suposat, des de les famílies, però en aquests ambients on, bueno, on es donen aquests factors, no?
I has estat a Maputo, Margarita? Has visitat aquests mercats?
Sí.
Explica'ns una mica com són. Són molt grans, deies, de barris perifèrics. Com hem d'imaginar-nos?
Sí. O sigui, la situació de base, no? També, bueno, jo tinc la sort de veure, pues, l'abans i el després, no?
Clar.
I la situació de base és que la gent que vol vendre, pues, arriba amb els seus productes i llavors, pues, posa una caixa o posa quatre estructures així com molt precari tot i allà on pot, diguem, no? O sigui, no tens un puesto fixe ni tens un... Llavors, clar, això, per una banda, per ells, és una pèrdua també de recursos, perquè han de llançar molta cosa, bueno, hi ha les seves discussions també, no?, d'on es posa cadascú, bueno, tot és molt precari, no? En canvi, quan hi ha un espai digne, no?, on la gent pot anar a comprar, els preus estan visibles, la gent, pues, es veu tot molt més higiènic, clar, canvia molt, o sigui, clar, tots sabem, no?, el mercat és com un centre neuràlgic, no?, de la vida comunitària i la gent, pues, hi passa molt per allà. Llavors, que el barri tingui un espai, pues, maco, ben posat, bueno, no és res especial, no?
Però
sí, canvia molt, jo diria tot, no? I també els nens, pues, bueno, es troben en un ambient per jugar més, no sé, més net i amb menys insectes i menys coses que, bueno, que tot això facilita el que és l'aprenentatge de com ha de ser, no?, una ciutat, pues, habitable i maca, no?
Deies que també treballeu amb les escoles. Clar, la canalla, nens i nenes, són punta de llança d'aquests canvis, no? Si els porten a casa,
sí,
mica a mica es va escampant la taca.
I tant. No, i els expliquem això, no? Pues, què és el que fa una dieta saludable, pues, quines coses és bo que, no sé, que incorporin, o si s'han de rentar les mans, pues, abans de menjar. Són coses molt bàsiques, però que canvien molt, no? I, bueno, i aquí ho hem vist.
Parlaves, sí, d'aquests ecopunts, que, clar, per nosaltres és la nostra normalitat, però, aviam, si fem memòria, tampoc fa tant que s'ha implantat aquestes qüestions en matèria de gestió de residus. I allà, clar, deu ser com molt trencador, no?, passar del que hi havia a pràcticament al nostre sistema.
Sí, o sigui, en aquests contextos sí que hi ha la figura del recollidor selectiu, no? O sigui, persones que es guanyen la vida, pues, recollint ampolles i recollint materials que després revenen. O sigui, fan reciclatge, però d'una altra manera, no? Però també per facilitar, o sigui, no hi ha cap inconvenient, perquè de moment no hi ha plantes recicladores com les tenim aquí, no? De moment no hi ha cap inconvenient en que aquests ecopunts també serveixin perquè aquestes persones, en comptes d'haver de buscar a la brossa i d'haver de, bueno, no sé, trepitjar, pues, tota aquesta... Pues, vagin directament allà on estan les qüestions, bueno, els residus separats i puguin revendre-ho, no?, també.
Clar, i mantenir aquest modus vivendi, no?
Sí. Perquè per ara és, bueno, és el sistema que hi ha, no? Però també és una manera de facilitar aquestes persones que també estan organitzades a vegades en cooperatives i, bueno, és una economia circular incipient, diria, no?
Sí, sí. Dèiem que l'Ajuntament de Vilafranca ha subvencionat aquest projecte tant l'any passat com aquest. Imagino que hi sereu encara uns quants anys més, no?, a Maputo, treballant aquestes qüestions mediambientals.
Sí, tenim acords, no?, de col·laboració amb l'Ajuntament de Maputo. Que, bueno, ells estan oberts també perquè ja porten molts anys treballant amb Catalunya i concretament també amb la ciutat de Barcelona i tenen acords de cooperació tècnica, no?, concretament en aquest àmbit dels mercats. I bueno, va ser realment també Creu Roja, penso que històricament, no?, pues ha portat aquesta base de voluntariat, no?, aquesta base de, bueno, de sensibilitzar les persones, no?, allà on estan. I jo crec que de moment seguirem endavant amb això. Almenys 2 anys més en tenim per davant ja programats, no?
Margarita Puigarnau, tècnica de Cooperació Internacional de Creu Roja Catalunya, gràcies per presentar-nos el projecte amb el qual participa l'Ajuntament de Vilafranca i, per tant, tots els vilafranquins també ens el sentim una mica nostre i ens ha agradat saber exactament sí. En què consisteix.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu.
Amb la Margarita Puigarnau hem presentat aquest projecte amb el qual col·labora, participa l'Ajuntament de Vilafranca. I aquest projecte, Teresa, ha estat subvencionat, ha estat becat en la convocatòria anual que convoca l'Ajuntament. Explica'ns una miqueta sí. En què consisteix i qui s'hi pot presentar.
Clar, no únicament el que s'aporta a Creu Roja amb aquest projecte és íntegrament per això, no? Evidentment, ha de veure de moltes més subvencions, no? La convocatòria de projectes i de cooperació i solidaritat es convoca cada any i es convoca amb base del 0,7% de l'Ajuntament que té l'aportació. Concretament, aquest any s'han convocat l'aportació de 70.000 euros i s'hi poden presentar les ONGs d'entitat que bàsicament tinguin la seu a Vilafranca i que participin de la Comissió de Solidaritat i Cooperació. En aquest 25 ja s'ha acabat el termini el 13 de maig i concretament s'han presentat 7 projectes, un de Mans Unides, un de la Fundació Pau i Solidaritat, l'altre de la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris, un d'Amic de Porto Cabezas, un de Creu Roja i un d'Entre Pobles. Ara estem en la fase de que el Fons Català, que és l'entitat que fa una mica la tria i posa els barems econòmics en base, doncs, als projectes presentats i en base a la sol·licitud que fan cada entitat, no? O sigui, cada entitat posa un topall del qual sol·licita l'Ajuntament i l'Ajuntament, doncs, una mica amb els diners que té per la convocatòria reparteix en les entitats i otorga els imports que corresponguin.
Quan sortirà la propera convocatòria? L'any vinent o finals d'any?
No, l'any vinent, sí, el 2026. Clar, és una convocatòria anual, però que a vegades requereix l'engranatge, és molt lent de posar-ho en funcionament, hi ha anys que anem més aviat, i aquest any som dels anys que anem una mica tard. Però bé, està muntat d'aquesta manera, o sigui que no, ja et dic, les entitats que s'han presentat són una mica les de cada any, i els projectes que es presenten són bastant variats, no? Alguns són continuistes, no? Com el que comentava Creu Roja, perquè és cert que amb l'any no hi ha temps tampoc de poder dur a terme tot el projecte pel qual es demana la subvenció, però bé, doncs és una mica el que s'han presentat, no? I per això és important, doncs, fer-ne el seguiment i que l'entitat, doncs, pugui explicar una mica la justificació d'aquests diners, no?
I tant. I, Mònica, parlant de cooperació internacional, de solidaritat, el mes vinent porteu una exposició a l'Escorxador que té participació vilafranquina. Explica'ns.
Sí, correcte. El 10 de juny estarem a l'Escorxador amb una exposició de la campanya Fent Planeta. El mateix dia 10 farem l'acte inaugural a la tarda. Ja us farem arribar més informació, però estarem a l'Escorxador fins a finals del mes de juny. Aquesta campanya, la de Fent Planeta, és una iniciativa impulsada per Creu Roja Catalunya amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la qual té com a objectiu buscar la sensibilització i la conscienciació de la ciutadania catalana sobre els impactes desiguals que aquesta emergència climàtica provoca en les dones i nenes d'arreu del món. Partint d'aquí, d'aquesta campanya, hi ha un recurs que es diu El Club del Clima. És un còmic que està adreçat doncs, als infants entre 5è i 6è. I és un grup de nens i nenes que ho reuneixen per debatre i parlar de diferents temes relacionats amb el canvi climàtic. I se n'adonen que hi ha nenes arreu del món que deixen d'anar a les escoles i es pregunten el per què. I a partir d'aquesta qüestió, d'aquest dubte, doncs des de Creu Roja s'ha generat un treball amb les escoles. I l'any passat, l'octubre del 2024, vam portar aquest projecte a l'escola Baltalies i vam fer aquest treball amb els infants de 5è.
I a partir del 10 de juny podrem veure el resultat, no?, d'aquests nens i nenes i d'altres companys d'arreu del país.
Correcte. El treball que es va fer va consistir en 3 sessions. La primera era un treball amb el còmic, és audiollibre, i doncs vam treballar amb aquests infants, sobretot portant-los en el debat, en la consciència de què està passant, com afecta aquest canvi climàtic en les dones, sobretot, i en les nenes. En una segona sessió van visitar el centre humanitari de Creu Roja, a Sant Martí de Tous, i en una tercera sessió, a finals del mes d'octubre, a través de la stop motion, doncs van fer diferents vídeos i bueno, diferents històries. I alguna d'aquestes històries són les que podrem veure en aquesta exposició que portarem doncs, a partir del 10 de juny. I, per tant, també altres històries que s'han treballat amb altres escoles d'arreu del territori. No? Però és important dir que hi són presents i que hi han participat doncs, aquests infants de l'escola del Baltà.
A més, el que és interessant és que parteix des de baix, no? Parteix des de la reflexió dels propis nens i nenes, no? I que més se n'adonguin que són les nenes, no? Les que realment han de deixar d'estudiar per tenir la cura, per estar, bueno, per tot el que encara avui en dia en aquests estereotips tan imposats que costa tant de poder-ne sortir, doncs és interessant per això també, no? Perquè és de baix cap dalt, no? I això, per tant, vol dir que aquesta incidència que tenen amb els infants, que repercuteixen, com deia la Sílvia abans, amb les famílies, no? Doncs bé, d'anar fent aquesta tasca de sensibilització que no ens queda d'altra, no?
Correcte. També agrair l'escola perquè nosaltres vam fer aquesta proposta i ells des del primer moment doncs, han estat volent col·laborar amb nosaltres, han estat al nostre costat i prèviament a que nosaltres comencéssim aquesta primera sessió ells ja tenien aquest material i per tant el van treballar i quan vam arribar-hi nosaltres doncs, ja partien d'una base que aquestes qüestions, aquesta reflexió, aquest debat ja s'havia fet prèviament i per tant es va fer una molt bona feina de sensibilització i de conscienciació.
I alumnes més grans de secundària també s'impliquen i reflexionen sobre qüestions socials i de cooperació amb l'Activa't.
Exacte, aquest projecte de l'Activa't, Cinema i Solidaritat, que ja fa una bona colla d'anys que s'està fent aquí a Vilafranca, canviat el nom, però ve a ser el mateix. Doncs sí, doncs, es fan els cicles a centres educatius a secundària i concretament un centre educatiu ens haurà treballat també tot el que fa referència a Creu Roja, no? Per tant, és un projecte que el que es fa és una formació prèvia sobre els ODS i sobre què vol dir la cooperació i a partir d'aquí fan la tria d'una entitat de la qual vulguin participar i saber-ne una mica més i llavors el que fan és l'edició d'un curtmetratge que serveix per l'entitat per fer difusió en la casa que necessiti i llavors es fa una gala que la farem el dimarts vinent, dia 27 al matí, en la qual doncs, es visualitzen tots els curtmetratges que s'han fet amb els centres educatius que han participat. I és bonic perquè, com a mínim, bueno, s'intenta això, no?, seguir treballant el tema de la sensibilització i és l'única les coses que ens tenim a l'abast per poder-ho fer, no?
I a més les entitats, clar, disposeu d'un recurs que, exacte, si voleu, sí, deu donar-li joc, no?
Sí, correcte. Nosaltres, bueno, ja fa anys que hi participem. Sí. Aquest any ens van seleccionar els alumnes de l'Eugeni d'Ors. I sí que en un primer moment, quan els vam preguntar, bé, hi ha algun àmbit o algun projecte que us crida més l'atenció, ells, com molta gent, ràpidament ens diuen la resposta internacional davant d'una emergència, com actuem, quins recursos es posen a disposició i per tant, s'activen. Vam anar-hi des de l'Assemblea Comarcal, van el vicepresident, una voluntària i jo mateixa, els vam fer una mica d'explicació, de presentació de l'entitat, vam estar parlant de la nostra resposta a nivell internacional, però sense oblidar la nostra resposta i el nostre impacte a nivell local, no? I també els va fascinar perquè desconeixien part de les tasques que desenvolupem al territori i també es van voler centrar, doncs, en la gent gran, que és un col·lectiu que sí que és veritat, doncs, tot el tema de soledat no volguda, bueno, ens colpeix molt i tenim molts projectes que intentem, doncs, que aquest impacte amb aquest col·lectiu no sigui tan greu.
Encara no has vist el resultat, no?
No he vist el resultat. Sí, estem molt intrigats, però segur que haurà anat molt bé, perquè el que és important és que hagin entès qui som, què fem, per què ens movem. També hi va anar una persona voluntària, perquè més enllà de que puguem explicar aquest projecte, quines activitats desenvolupem, com ens organitzem, no, la figura de la persona voluntària, que podien ser perfectament, doncs, aquests alumnes que ens estaven escoltant, com dedica part del seu temps a ajudar a les altres persones sense esperar res a canvi. I, per tant, doncs, jugàvem una mica en això, doncs, explicar la figura del voluntariat i explicar, doncs, totes les tasques que duem a terme per millorar una miqueta més tantes i tantes persones que viuen a l'Alt Penedès.
D'aquesta manera, gràcies a la vostra insistència, també potser els va obrir els ulls a realitats que tenen a costat de casa i que no te n'adones o no n'ets conscient i no són tan cridaneres perquè no surten els mitjans de comunicació.
Exacte. Que és normalitzat. Hi ha situacions que es normalitzen i no s'haurien de normalitzar. I a vegades posar nom doncs et fa obrir els ulls i també saber cap a què significa, cap a on dirigir-te, si necessites ajuda, si necessites més informació, doncs crec que això també és molt important.
Clar, quan sentim una entitat tenim els nostres clixés, no? De seguida et ve aquella imatge, però a vegades, clar, cal conèixer una mica més enllà que en el que et diuen, no? Això és important.
Si et sembla, Mònica, acabem recordant de quina forma us poden trobar, Creu Roja, si volen ser voluntaris, què oferiu?
I tant. Ens poden trobar al carrer Eugeni d'Ors, número 22, tots els dematins, de 9 a 2 quarts de 2, i les tardes de dimarts, dimecres i dijous, de 4 a 2 quarts de 7.
Doncs moltes gràcies, Teresa Planes, Mònica Sanahuja. Bon final de setmana.
Gràcies.
Gràcies, igualment.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ens queda mitja horeta i una micona més. Res, un minut i ens plantem a 11:45. Sabeu que això vol dir actualitzar-nos, posar-nos al dia del que està passant aquest dijous a l'Alt i al Baix Penedès, en el flash informatiu. I al cap de 5 minuts, la Tot Volum. Ens agrada acabar els dijous amb música. I avui serà la Lourdes amb New Order, qui posarà el punt i final.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Es milloren dos espais públics del municipi d'Olèrdola. Aquests dies, l'Ajuntament d'Olèrdola està procedint a la instal·lació de mobiliari urbà que millora diferents espais del municipi. A l'espai de mirador adequat a la sortida de Moja, al final del carrer del Camp, s'hi han col·locat bancs i taules. També a la plaça de l'Església de Sant Miquel. El regidor de Parcs i Jardins, Jordi Álvarez, ha destacat que aquestes millores donen resposta a diferents peticions que el veïnat havia traslladat a l'Ajuntament. El regidor ha avançat que la col·locació de més mobiliari urbà seguirà en els propers dies en altres punts del municipi. Sant Sadurní va acollir la Fira de Territori i Resiliència. La Fassina de Can Guineu va acollir els dies 16 i 17 de maig, la setmana passada, la Fira Territori i Resiliència d'Innovació Agrícola i Adaptació al Canvi Climàtic, una trobada organitzada pels projectes europeus Res Alliance i Life Equadat 50, on es van mostrar diferents solucions d'adaptació al canvi climàtic que s'estan aplicant als sectors agrari i forestal del territori. L'alcalde Pere Bernet va fer el discurs inaugural de divendres i el regidor d'Acció Climàtica, Isaac Pedrola, que va prendre part a les activitats d'aquesta trobada, va fer-ne el discurs de la cloenda. La fira va presentar una quarantena de solucions pràctiques i innovadores que s'estan implementant en diversos punts del territori per reforçar-ne la resiliència davant dels efectes del canvi climàtic i per garantir el mitjà de vida de milers de persones. La Fundació PINAE posa en marxa una iniciativa destinada a facilitar l'accés a la universitat a joves amb bon rendiment acadèmic i recursos econòmics limitats. Aquest nou programa del programa Beques d'Excel·lència i Qualitat Social s'adreça a estudiants nascuts a partir de l'any 2000 amb una trajectòria acadèmica sòlida i que es troben amb dificultats per iniciar els seus estudis universitaris per primera vegada. L'objectiu és promoure el talent, la igualtat d'oportunitats i fomentar una generació de professionals compromesos amb el desenvolupament del territori. Amb una dotació global de 150.000 euros, el programa atorgarà fins a 15 beques d'un màxim de 10.000 euros cadascuna, distribuïdes en aportacions anuals de fins a 2.500 euros durant 4 anys consecutius. Aquest import servirà per cobrir els costos dels estudis universitaris en centres acadèmics de Catalunya. El programa s'adreça a estudiants joves residents als municipis de la Vegueria Penedès. En l'àmbit acadèmic, la nota mitjana haurà de ser com a mínim de 6,5 sobre 10. I l'atleta Alessia Bertolino, que va anunciar que deixava la llarga distància, ha tornat en mitjana i en gran. Feia mesos havia decidit acomiadar-se de la llarga distància i quin millor lloc per fer-ho que a la Meca del triatló, un somni fet realitat, i va acabar la prova. Va explicar que després d'un període de recuperació de les seves lesions i l'autoexigència d'anys, tornaria. Alessia Bertolino, triatleta de Calafell i entrenadora de l'escola de triatló Tricalafell, ho ha fet en la mitjana distància, en el Half Triathlon de Sevilla i en gran, amb podi en la seva categoria i en el lloc 11è de la general. La recuperació ha estat també una infusió de força, passió i ganes, i el mateix esforç que durant anys l'ha col·locat en meta de les proves més exigents. La prova sevillana, que va celebrar la seva 12a edició amb 700 participants de 19 nacionalitats, va partir del centre de piragüisme de la Cartoixa de Sevilla, on els atletes van nedar 1.900 metres per després passar la bicicleta i cobrir 83 quilòmetres i completar, finalment, 21 quilòmetres a peu.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dijous i com marca la tradició, acabem el programa amb música. Avui amb la Tot Volum, a càrrec de la Lourdes Meroño.
tot volum.
I avui parlarem d'una de les bandes de música electrònica i de ball més prestigioses i reeixides dels anys 80 i que va obtenir gran repercussió mundial amb grans cançons en la memòria de molts seguidors. Estem parlant de New Order. És una banda de rock anglesa formada en Salford el 1980 pel vocalista i guitarrista Bernard Summer, el baixista Peter Hook i el bateria Stephen Morris. La seva fusió de post-punk, electrònica i música de ball els va convertir en una de les bandes més aclamades i influents de la dècada dels 80, sent considerada com el primer grup de música dance alternatiu. La banda es va formar després de la dissolució de la seva banda anterior, Joy Division, i es va convertir en la formació insígnia del segell discogràfic Factory Records i van treballar en col·laboració amb el dissenyador gràfic Peter Saville en la portada dels seus àlbums. Si bé els primers anys de la banda es van veure inicialment eclipsats pel llegat de Joy Division, la seva experiència en l'escena de clubs de Nova York a principi de la dècada dels 80 els va portar a incorporar cada vegada més ritmes de ball i instrumentació electrònica en el seu treball. New Order ha sofert diverses dissolucions al llarg de la seva trajectòria, com molts canvis en la seva formació. Malgrat aquesta inestabilitat, aquest grup ha sabut mantenir-se amb un punt de popularitat més que acceptable al llarg del temps. En 2023, tant Joy Division com New Order van ser nominats per a ingressar en el Saló de la Fama del Rock and Roll.
I'm not afraid to die.
Els inicis de New Order se situen amb el grup de post-punk Joy Division i amb el suïcidi del seu cantant, Ian Curtis, el 1980. Després d'aquest fet, la resta de la banda va decidir continuar i actuar sota un nom diferent. Durant l'estiu de 1980, els tres membres restants van gravar les seves primeres cançons i van tenir els seus primers concerts. Rob Gretton, el mànager de la banda durant més de 20 anys, se li atribueix haver trobat el nom de New Order en un article de The Guardian. Durant una gira pels Estats Units, la banda va gravar dues cançons escrites per Joy Division, Ceremony i In a Lonely Place, que van ser llançades com a senzill debut de New Order al gener de 1981. Per aquell temps, es va incorporar com a últim membre de la banda Gillian Gilbert. Amb el llançament del seu àlbum debut al novembre de 1980, Movement, New Order va començar a ser molt similar a la seva etapa anterior, interpretant cançons fosques i melòdiques encara que amb un major ús de sintetitzadors i combinant les arrels de la banda en el post-punk amb influències de la música electrònica. És un disc que reflecteix l'estat d'ànim dels seus membres, encara impactats per la mort de Ian Curtis mesos enrere. En 1982, la música pop estava patint una revolució amb la inclusió dels sintetitzadors i que New Order va incorporar a la seva música sense renunciar al post-punk, sent els principals protagonistes d'aquest canvi en un primer moment. Va ser llavors quan la banda es va dedicar a treballar en el seu segon àlbum d'estudi, Power, Corruption and Lies, i van llançar un primer senzill, Blue Monday, que no seria inclòs en el disc. La cançó va aconseguir èxit a nivell mundial i es va convertir en el senzill llançat per una discogràfica independent més venut en la història de la música. Blue Monday va aconseguir el lloc número 1 en les llistes d'indie del Regne Unit, el número 9 en les llistes generals del mateix país i va arribar al número 5 en la Billboard Hot Dance, arrasant les pistes de ball de tot el planeta. El segon senzill, que tampoc va ser inclòs en el vídeo, Confusion, també va resultar un rotund èxit, igualant el que va fer Blue Monday als Estats Units. Per part seva, l'àlbum Power, Corruption and Lies arribaria al lloc número 4 en les llistes del Regne Unit. Such Com a senzill previ al seu següent àlbum, New Order va llançar The Perfect Kiss, que va obtenir un nou número 1 en les llistes indie, el número 35 en les llistes mainstream d'Anglaterra i un nou número 5 en les llistes de música ballable als Estats Units. Després va ser llançat el seu tercer àlbum d'estudi, Low Life, el 1985. Aquest àlbum involucra una incorporació encara major de sintetitzadors i samplers per part de la banda, si bé encara conserven elements rock en la seva proposta musical i no exempta de polèmica per les seves lletres amb referències sexuals presents en tot el disc. Aquest treball és considerat com un dels seus discos més sòlids i on es consolida la transformació del post-punk al dance rock. Aquest mateix any es produeix el llançament del seu quart àlbum d'estudi, Brotherhood, del qual s'extreu un altre senzill regit i un clàssic de la banda, Bizarre Love Triangle. El disc aconseguiria el lloc número 9 a Anglaterra i el 15 a Austràlia, encara que als Estats Units no aconseguís entrar entre els 100 primers de les llistes d'èxits. En 1987 es publica Substance, una recopilació amb els seus grans èxits i que conté una nova cançó, que també la van publicar en el seu següent àlbum, True Faith, la qual va aconseguir entrar en el número 32 del Billboard estatunidenc, mostrant clarament que el seu so s'estava tornant cada vegada més accessible al públic. Aquest mateix any van llançar un altre senzill, Touched by the Hand of God, i amb un èxit similar. A principis de 1989 es va publicar el seu cinquè àlbum d'estudi, Technique, i que gran part es va gravar a l'illa d'Eivissa, incorporant sons a Eivissa House i a Seed House, a més d'influències provinents del dance. Fini Time va ser el primer senzill d'aquest àlbum i va aconseguir el lloc 11 de la UK Singles Chart. Aquest va ser el primer àlbum de la banda a aconseguir el número 1 en les llistes del Regne Unit i és considerat com un dels millors àlbums de New Order i de la dècada dels 80, sent aquest la culminació creativa i musical de la banda. També està en el lloc 122 en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps. Després de diversos anys d'estar realitzant projectes en solitari, els membres de New Order van tornar a reunir-se per a publicar, el 1993, el seu sisè àlbum d'estudi, Republic, i considerat per molts crítics el seu disc més accessible. Aquest treball seria un gran èxit en gran part gràcies al seu primer senzill, Regret, que es va convertir en la cançó més reeixida de New Order en els charts estatunidencs, arribant al lloc 28 del Billboard i el primer en les llistes de ball. L'àlbum Republic es va convertir en el segon disc consecutiu de New Order a arribar al top chart dels àlbums al Regne Unit i va ser nominat per als Premi Mercury el 1993. Als Estats Units va aconseguir el lloc número 11 en Billboard 200, el lloc més alt de la banda en aquestes llistes fins a la data. Després d'una nova pausa de diversos anys, va tornar a reunir a New Order per a la publicació d'un nou àlbum, Get Ready, en el 2001, i on s'inclou el senzill Crystal, que va obtenir una bona recepció. Aquest va ser l'últim àlbum de New Order amb la formació clàssica. L'any 2005 es va publicar Waiting for the Siren's Call i va ser llançat el 28 de març de 2005 al Regne Unit i el 25 d'abril als Estats Units. I va ser precedit pel senzill Crafty. El llançament d'aquest treball va coincidir en un moment en què la banda estava experimentant un reconeixement sense precedents en els mitjans. Malgrat això, la formació estava en plena reestructuració per la marxa de Gillian Gilbert al 2001 i per l'abandonament del membre fundador Peter Hook després d'aquest àlbum, provocant-se la ruptura anunciada pel propi Hook l'any 2007, després de molts rumors sobre el futur de New Order. A l'octubre de 2011, la banda va anunciar el seu retorn per a realitzar diversos concerts a Bèlgica i França de caràcter benèfic sense el seu fundador Peter Hook, qui va rebutjar la invitació. El nou àlbum d'estudi Los Sirens va ser publicat l'11 de gener de 2013, sent aquest l'últim àlbum amb el membre fundador Peter Hook, ja que aquest treball va sorgir de la producció de 2005 del seu anterior àlbum, Waiting for the Siren's Call, però mai va arribar a publicar-se. Aquest treball va tenir bones ressenyes pels crítics. El darrer àlbum i últim és Music Complete, llançat el 25 de setembre de 2015. En aquest àlbum es compta amb artistes convidats com Ellie Jackson, Iggy Pop i Brandon Flowers. En aquest treball es torna a l'adreça de la música electrònica i marca la volta de Gillian Gilbert als teclats. Es van fer promoció de dos senzills d'aquest àlbum, Singularity i Plastic.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a New Order. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1983, Leave Me Alone. Adéu-siau!
Això s'acaba a mig minutet i acomiadem aquest dijous 22 de maig al Penedès en xarxa. Demà ens retrobem, però al llarg de 3 hores tindrem la previsió meteorològica per al cap de setmana, esports amb la cursa d'orientació Lluís Barrera, la Clara Cols ens farà recomanacions teatreres, hi haurà propostes de cap de setmana com la Masovera, la trobada de puntaires o la festa de la primavera, cine, i acabarem conversant amb l'escriptor vilanoví Bernat Valls. Fins demà!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.